Fa molts anys que en aquesta casa parlem d'urbanisme i més d'un i més de dos sempre ens han dit que l'urbanisme és una cosa molt complicada. Molt complicada. I això fa que moltes vegades doncs això tenim paper sobre la taula, veiem que arriben informacions que poden semblar una cosa i després són una altra, o coses que no poden semblar molt poca cosa i que després s'organitza, utilitzarem el terme, oi, un pollastre considerable. Per comentar algunes qüestions relacionades amb l'urbanisme, hem volgut convidar en el regidor del RAM del govern de Sitges, Eduard Terrado. Eduard, bon dia.
Molt bon dia. Com estàs, Joan?
Bé, l'urbanisme és complicat. En això estarem d'acord.
Costa entendre. Més si no ets un professionalment algú que s'ha dedicat i ho ha estudiat, però costa molt entendre perquè és molt enrevessat, hi ha moltes vessants i moltes capes d'ordenament, molta legislació, etc, i costa d'entendre. Jo espero poder explicar el que hagi d'explicar, ho pugui explicar de forma senzilla, si no m'ho dius, perquè a vegades diem coses que no s'entenen i ens enredem amb l'explicació.
Intentarem ser el màxim de didàctics possible. Abans de tot, encara que no està en el, diguem, en el gruix aquest de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, que també ho comentarem perquè ha començat aquest any, és una història també així tot peculiar, la qüestió de l'autòdrom de Terramar, l'Ajuntament finalment ha mogut fitxa ahir tres formacions polítiques, una de Vilanova, una de Ribes i una de Sitges, guanyem Sitges, van decidir tirar pel contenciós, això particularment, aquestes formacions polítiques, però l'Ajuntament de Sitges també havia demanat una reconsideració de la qüestió.
Bueno, és el que vam portar al ple. Nosaltres havíem fet, vam portar al ple portar unes consideracions, que això vol dir que quan ja s'ha acabat el termini d'al·legacions, tu no obstant dius, escolta, ja sé que estic fora de termini, però vull que es consideri les qüestions que nosaltres, o els temes que nosaltres qüestionem del projecte, perquè més d'una vegada s'ha fet i les ha acceptat les consideracions de la Comissió Territorial d'Urbanisme. Però desgraciadament no vam tindre la majoria del ple, no es va fer, i després també volíem portar un requeriment previ a fer un contenciós, però tampoc vam veure que teníem la suficient majoria perquè ho aprovés el ple i ja ni es va portar.
I per tant, diguem, Sitges en aquest cas ja es queda expenses del que passi.
No, perquè jo igualment que tinc la intenció, i així li he notificat a la Comissió Territorial, a la Direcció General d'Urbanisme, al director general, de que hem de seguir parlant, li he demanat parlar-ne, i també vull emplaçar a l'Ajuntament, al govern de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i en concret al regidor d'Urbanisme de parlar-ne també, perquè malgrat de que no estiguem tramitant cap mena de... No fem cap moviment des del punt de vista més jurídic, no? de contenciosos, etc. Vull que es reconsiderin tot el que nosaltres creiem que afecte a la mobilitat i a la qualitat ambiental dels nostres conciutadans, no? Perquè és un projecte que està tocant al municipi i tocant als nostres veïns, i per tant s'afectarà.
El govern de Sitges té sensibilitats diverses respecte d'aquest projecte.
A veure, jo és que crec que les sensibilitats són comunes, però en el seu moment, a veure, quan se va portar les consideracions, el Partit Socialista encara no estava a govern, però no ens vam debatre que no tinguéssim raó, sinó que els tempos no eren els correctes i ja havia passat el termini. Nosaltres sempre pensàvem que no ha passat el termini. De fet, crec que encara podem treballar-ho. I de fet, fins i tot hi ha informacions que fins i tot han fet un contenciós, que això ja és anar amb una línia molt directa, no? i d'obligar-los a modificar i a canviar l'actuació, el planejament. Bueno, jo el que vull fer és seguir amb la via de diàleg, i si no hi ha més remei, doncs veurem què fem.
N'heu parlat ja amb els col·legues de Ribes?
No, jo els hi volia emplaçar. Bueno, hem parlat de què hem de parlar, hem parlat de què hem de parlar, però vull enviar un correu o trucar al regidor per quedar un dia i començar a parlar-ne. Amb qui sí que n'he parlat és amb el director general d'Urbanisme de la Generalitat.
I ja... va dir bona predisposició per part de la Generalitat a tocar alguna cosa respecte del que
bueno,
s'ha aprovat?
Falta parlar-ne. O sigui, els hem comunicat aquesta intenció nostra d'explicitar aquests temes i a veure si quan ens haguem reunit si ho volen fer. Sí, també faltaria que el govern de Sant Pere Ribes també estigués disposat i també els promotors.
Sí, Sitges tindria alguna força per fer pressió sobre aquest aspecte en el, diguem, en el punt de llindar del terme que toca el pla urbanístic de l'autòdrom de Terramar? És a dir, l'autòdrom de Terramar és un pla urbanístic exclusivament dintre dels terrenys de Sant Pere de Ribes, però un dels accessos era des de Sitges. Té alguna capacitat Sitges per modelar a partir d'aquest accés?
Home, nosaltres tractarem aquest tema i les accions que prenguem seran sempre des del punt de vista pensant en el benestar i en dels nostres ciutadans i dels nostres veïns que viuen en aquella zona. En funció d'això farem.
A veure, aquest va ser precisament un dels temes que va aprovar la Comissió d'Urbanisme del Penedès que es va reunir en plena pandèmia. Una Comissió d'Urbanisme del Penedès creada aquest any o que ha començat a funcionar aquest any, perquè Sitges depenia de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona i la Generalitat va decidir partir la de Barcelona amb diverses i una d'elles va ser la del Penedès. I ara estem nosaltres englobats en una Comissió d'Urbanisme que engloba, doncs, això, bàsicament l'Alt Penedès i el Garraf.
La vegueria Penedès.
El que seria la vegueria. Aquesta comissió, que com diem, va en el seu dia ja aprovar en la primera de les reunions el projecte que li havia presentat Sant Pere de Ribes sobre l'autòdrom de Terramar, en la darrera de les reunions, el 6 d'agost, portava diversos temes de Sitges i doncs bàsicament li volíem consultar en el regidor sobre aquests aspectes. De fet, hi havia un punt, un aspecte relacionat amb un pla per ser urbanístic número 9 del passeig de Quint Mar, és a dir, l'edificació d'uns habitatges unifamiliars, diguem, a l'esquerra del carrer que puja cap a Mas d'en Puig. I la comissió va informar desfavorablement. Què es volia fer i com quedarà aquest tema? Es faran aquests habitatges o no es faran?
Sí, a veure, això de fet és un àmbit que és un sòl urbanitzable.
Urbanitzable. És a dir, perquè ens entengui la gent, és el bosquet que queda a l'esquerra del camí del carrer de Mas d'en Puig, sí, quan es puja cap a Mas d'en Puig.
Sí, és l'avinguda, no, l'avinguda queda més amunt. Aquest és l'avinguda de la Sardana, em sembla. Pot ser?
Sí, és possible. Sí, sí. El carrer aquell que puja...
L'avinguda de la Sardana de l'Empordà. Perquè va parar a la Masia, on hi va haver el mestre Morera, hostatjat durant un període, que és com se diu, és el Mas d'en Puig.
Mas d'en Puig, és Mas d'en Puig.
Sí, doncs és l'avinguda Sardana de l'Empordà. Això és un sòl urbanitzable que, de fet, ja té el carrer fet, perquè és el carrer que puja cap a aquest mas. Hi ha habitatges a la mà dreta i a mà esquerra, doncs hi ha unes parcel·les que tenen dret a construir habitatges i el que es feia, clar, és un àmbit que és diferent a Quint Mar. Quint Mar és un àmbit urbanístic i aquest és un àmbit diferent
així, que és PP9. Això no és Quint Mar, això com a àmbit.
Com a àmbit. Com a barri serà segur.
Sí, sí, clar, perquè l'entrada és l'entrada al barri.
És el pla parcial urbanístic número 9, que és aquesta franja que va parar al carrer i que té parcel·les urbanitzables, i el que es fa és ordenar com seran aquestes parcel·les, com estaran disposades els habitatges, què cediran a l'Ajuntament, perquè aquest àmbit té unes càrregues urbanístiques que ens ha de cedir. I crec, no, si no recordo malament, eren potser 12 o 13 habitatges,
o 16
habitatges unifamiliars, dels quals un cediran a l'Ajuntament, i també a baix de tot tenen contemplat fer un parc que és un equipament públic que nosaltres com a ajuntament hem de decidir què instal·lem, què hi posem, no?
I que no li ha agradat a la comissió?
Bueno, la comissió el que demana o que observes de que hi ha diferents conceptes pendents de, bueno, diverses coses d'ocupació urbana, etc., que s'han de corregir. Nosaltres no ho hem entès molt bé, perquè no entenem com aquí s'apliquen uns criteris en aquesta zona i en un lloc que és sol no urbanitzable i un corredor natural i afectat per xarxa Natura 2000, com és l'autònom del Terramar, no apliquen els mateixos criteris, que inclús se sobrepassen. Ens ha estranyat molt, que justament després de la nostra posicionament com a govern respecte a l'autòdrom de Terramar, pues a la Comissió Territorial d'Urbanisme hagin tirat enrere això, hagin fet consideracions al PPU, no hagin entrat dues modificacions puntuals que ells mateixos ens van dir que tenien que entrar conjuntament amb la Granja 2, no hagin entrat a l'aprovació d'aquesta reunió, i així que va entrar a la Granja 2. Ens ha estranyat moltíssim. Per tant, creiem que això haurà sigut una mica alguna confusió que hi ha hagut. Segurament hauran confós que això forma part de quin mar. I justament aquesta Comissió Territorial d'Urbanisme es va realitzar just abans de començar les vacances d'estiu, just abans de l'agost o a començament d'agost.
El 6 d'agost és el que diu...
Tothom marxa de vacances, creiem que igual va haver una mica de precipitació a l'hora d'informar, i per si acaso informaré negativament, perquè no s'entén. I el que vam fer va ser tenir una reunió amb el director general d'Urbanisme, mostrar-li la nostra estranyesa de com és que hi ha hagut aquesta estesa tan àmplia, menys un, que precisament tenia que anar amb dues modificacions més. I ens han donat hora perquè debatem sobre què és el que han vist realment i si hi ha alguna confusió, doncs acabar-la d'aclarir fent una reunió in situ. El més normal és que ens haguessin preguntat, però bueno, hem sempre estat anar allà a Barcelona i si cal arreglar alguna cosa ho arreglarem, perquè a fi i a cap això és una iniciativa privada dels propietaris de l'àmbit, perquè nosaltres havíem treballat molt, els havíem exigit fer moltes modificacions amb aquest pla parcial per ajustar-lo al que nosaltres creiem que és el millor. I després de treballar-ho tant, no entenem com han pogut aplicar uns criteris que no són gaire lògics per nostre.
Perquè quan la comissió diu que no, diu el per què no?
Bueno, sí, exposa uns motius que nosaltres no hi estem d'acord.
D'acord.
I jo crec que es confon una mica i pensem que forma part del mateix àmbit de quin mar. Ens parlen de les pendents i aquesta, per exemple, a quin mar hi ha, ells quan senten el nom quin mar hi ha unes pendents elevadíssimes, i justament aquestes parcel·les són unes parcel·les que són on menys pendents hi ha, que és una zona molt, molt, molt plana, no? Amb una lleugera pendent, això sí. No sé, jo crec que algunes confusions hauran tingut, i per si a casa hauran dit, mira, no ho aprovem perquè ens ho hem de mirar millor, i com que tenia que passar per la comissió, doncs van dir... No, és el que jo crec que ha pogut passar.
Perquè la gent que ens entengui, i aquí ja s'està entenent allò de que l'urbanisme és molt complicat.
Sí. Disculpa.
No, precisament. És a dir, que a nosaltres ens va cridar l'atenció en el seu dia veure que hi havia hagut diversos informes desfavorables d'aquesta comissió. Per això vam cridar el regidor, simplement. La qüestió és aquesta. D'entrada, el procediment d'aprovació de qualsevol planificació urbanística és una aprovació inicial per part del ple, i després això s'envia... No, després hi ha una aprovació provisional, perquè hi ha un període d'al·legacions, una aprovació provisional, després de l'aprovació provisional s'envia a la Comissió d'Urbanisme. Aquesta Comissió d'Urbanisme, si finalment també dona la seva aprovació, torna al ple i es fa una aprovació definitiva. Per tant, aquests plans que ara s'han aturat a la Comissió d'Urbanisme, en principi havien passat pel... Hi ha dues ocasions per...
La definitiva la fa la Comissió Territorial d'Urbanisme.
D'acord. Però finalment, quan hi ha una aprovació definitiva per part del ple...
Sí, també. No, sí.
Que és la que definitivament doncs rep ja les consideracions finals que han vingut. Per tant, l'Ajuntament de Sitges havia aprovat inicialment i provisionalment aquestes planificacions urbanístiques, que ara s'han vist aturades i que per tant s'hauran de refer i hauran de tornar a seguir aquest procediment.
Espera, crec que estàs parlant... Tu estàs parlant del PPU nou o...
Estic parlant de com va el procediment de...
Em sembla que és l'aprovació inicial,
sí.
La del PPU nou.
D'acord. És a dir, que...
Si me la deixes veure, jo crec que és l'aprovació inicial.
I tant que sí.
Nosaltres vam fer
Però quan arriba a la comissió d'urbanisme en aquest cas del Penedès, anava a dir de Barcelona perquè era la clàssica, acostuma a haver hagut ja les aprovacions per part del ple de l'Ajuntament.
No, sí, no, no, però primer, aquesta és una aprovació inicial primer, Encara no s'havia passat.
Encara no havia arribat a la... al procediment. Per tant, això haurà de continuar en el procediment d'aprovació inicial del ple, un cop s'hagi parlat amb urbanisme de la Generalitat. Sí. Aquest és un dels temes que, en el fons, clar, va quedar sobre la taula perquè va ser informat desfavorablement. El regidor n'ha fet referència a un parell més. Un d'ells era
aquesta sí que és la definitiva, la de Granja 2.
La Granja 2, exacte, aprovació definitiva suspenent l'executivitat. Li hem preguntat amb el regidor què vol dir suspendre l'executivitat.
Bueno, ho he tingut que consultar també, perquè m'ha sorprès. Suspendre l'executivitat, clar, quan tu fas una modificació, bueno, tu ocupes un territori i l'explotes urbanísticament, tens unes càrregues urbanístiques que has de revertir a la societat, no? al bé comú, per tindre dret a explotar aquesta parcel·la de territori i fer habitatges i treure'n un rendiment. No? Pues ja ha estipulat que un tant per cent, no sé si és un 10 o un 12% del teu rendiment que entreguis, l'has de pagar. I per tant, falta pagar això, el 12%, crec, de càrrega urbanística que té poder desenvolupar aquest territori.
D'acord, això és la suspensió d'executivitat, un cop la propietat hagi abonat aquest percentatge que li toqui per llei, aleshores ja podrà desenvolupar-ho.
Podrà fer la urbanització i fer...
La Granja 2 precisament ha estat un pla difícil també, que ha anat cavalcant legislatures. I que a més s'ha vist sotmès a diversos canvis. Com quedarà? Què és aquesta Granja 2? Que perquè la gent se situï, és el que hi ha, la zona de l'Acapulco,
sí,
perquè ens entenguem, sí, entre el Vinyet i...
Sí, és tota la franja que hi ha entre la via i la carretera de Vilanova, i que va doncs, des de davant del Vinyet, una mica més amunt, fins a l'Acapulco.
Fins a l'Acapulco.
És una zona que s'ha fet una modificació de planejament per millorar, perquè bueno, allà es podien fer unes actuacions urbanístiques bastant del vell estil, per exemple, l'equipament aquest o l'hotel, perdó, més que equipament, l'hotel, l'ús no residencial que es podia fer aquí, era un edifici que podia arribar a ser un edifici de moltes plantes, ara no sé, equiparable a lo que són aquestes dues grans torres que es diu el Cortijo. I això òbviament no es volia. Ara quedarà que volen destinar a ficar-hi allà un comerç a baix i un hotel de planta baixa més 4, si no recordo malament.
Que Déu-n'hi-do, planta baixa més 4, però sí, clar, no és el Cortijo.
Es podria haver fet 10 o 12 plantes, tranquil·lament. Després també es farà tota una sèrie de... s'han fet una sèrie de modificacions en quant a lo que és un vial que tingui que travessar per sota la via, que no es farà perquè s'utilitzarà a l'Avinguda Navarra, se destinarà a zona verda aquest vial, en lloc de vial serà zona verda, es farà un equipament públic, un parc, se faran habitatges amb una alçada baixa, de planta baixa més 2, i també hi haurà uns habitatges també que es faran destinats a habitatge de protecció oficial, però de caire privat. I bueno, s'ha millorat el que és les diferents actuacions a fer en aquest àmbit, quant a habitatges i en quant a zones verdes, equipaments i vialitat. Ja ha quedat molt més sostenible i més integrat a l'entrada de Sitges, que ha de ser una entrada digna i no una entrada com si fos una ciutat.
Ha estat complexa l'aprovació, ho dèiem ara, això ha anat cavalcant legislatures, va haver planificació urbanística que es va haver de tirar enrere, o sigui, la Granja 2 ha estat un sector problemàtic.
Sí, perquè lliga, per exemple, això del vial, lliga diverses coses. Clar, quan tu incorpores una zona verda o treus una zona verda d'un àmbit, has de compensar-ho amb una altra zona verda, amb un altre indret. El vial també afectava a l'àmbit de l'altra banda de la via, Per tant, ja havien lligats dos àmbits més, ja eren tres modificacions puntuals que ens van demanar des d'Urbanisme de fer alhora, i es tenia que lligar tot i per això va costar molt. Aquests dos àmbits que van lligats són la masia de Can Pere Mestre, que de Sona Verde s'ha convertit en equipament, i l'Audi, que també hi havia unes modificacions a fer que afecten també en quant a la vialitat, que ja sabe amb la Granja 2. Tot això ha fet que hagi sigut molt complicat. El que ens ha sorprès és això, que ens van dir que tenien que anar a l'hora i al final han aprovat aquest i les altres dos les van deixar per la comissió territorial per la següent reunió de la comissió territorial. No, ho vam entendre molt bé. Però bueno, a la fi hem aconseguit, pues, jo crec que fer una modificació que millore i és un benefici per tothom. És que aquest ús d'hoteler d'aquesta zona que ha d'anar a aquest hotel, pues, no sigui un edifici de 10 plantes sinó un edifici de 4.
Per cert, aquí em permetreu un parèntesi. Qui forma part d'aquestes comissions territorials?
Qui? En formen part... pues des de representants de governs municipals, de tècnics de les administracions, tècnics que és, independents que se sol·licita que siguin com a especialistes, membres de l'administració de la Generalitat, de territori de la Generalitat. Per exemple, qui en forma part com a representant polític i membre de la Federació de Municipis de Catalunya, hi ha l'Olga Arnau, que és l'alcaldessa de Vilanova, i jo mateix sóc el seu substitut, o sigui, jo formo part, però quan ella no hi pot anar. Però després hi ha tècnics independents i membres i tècnics també de l'administració pública de la Generalitat.
D'acord. Més que res perquè ens crida moltes vegades l'atenció, clar, sabem un ajuntament que en forma part, però d'una comissió tècnica a vegades és complex. És a dir, bàsicament hi ha una petita part política i una part tècnica que són els que prenen aquestes decisions.
Sí. I de professionals que formen part de l'administració pública, però també tècnics independents que se'ls demana que hi siguin també. Que potser, doncs, no sé, la Federació de Municipis de Catalunya pot proposar algun tècnic que en formi part, o la mateixa administració de la Generalitat ho podria demanar.
I a partir d'aquí arribem al que és el Carro Gros.
Que, per cert, també...
Endavant.
La Granja 2 també és una oportunitat de que coincidint amb l'obertura dels carrers que s'ha de fer de camí cap a Llans, quan ja arriba allà a l'Audi, que connecta el Rubi amb l'Audi, quan s'obri jo, clar, ens dona una gran possibilitat de que al canviar la mobilitat, a poder-se passar, creuar el poble per aquest carrer, per camí Capellans, aquesta zona quedi més descarregada de trànsit del Vinyet i puguem fer un gran espai que, malgrat que hi puguin passar vehicles, sigui un tràfic molt més pacífic i que eventualment es pugui fins i tot utilitzar com un gran espai. I això intentem lligar banda i banda del Vinyet, de la carretera del Vinyet, per fer un gran espai lúdic amb aquest gran parc i zona verda que se farà al voltant de l'equipament que hi anirà a la granja amb el que és l'entorn del Vinyet.
És a dir, estem entenent que quan s'acabi de desenvolupar tot el que hi ha sobre la via, el que hi ha sota la via no haurà de suportar tanta mobilitat.
No serà una via, no serà una infraestructura tan vital per desplaçar-se de Sitges a Vilanova i podrà quedar més com un carrer més peatonal, encara que hi passin vehicles, i potser podríem fins i tot elevar una mica la circulació dels vehicles i que fos tot a un nivell com una gran plaça, no sé, això ho haurem d'acabar de lligar.
D'acord. Doncs com dèiem, ens queda el Carro Gros. El Carro Gros de Sitges és el PPPU, el PPUU,
sí.
Que és tota la zona d'expansió. Hi ha una part construïda i una part que ara mateix ha estat ja en desenvolupament. De fet, està ja tot en desenvolupament, o desenvolupat o en obres. I també ens va cridar l'atenció que aquí es proposaven unes modificacions normatives, és a dir, unes modificacions de consideració a l'hora de patis, de regulació de cossos, d'ocupació de porxos, de construccions, i també van informar desfavorablement sobre aquests fets.
Sí, són
qüestions temes, molt tècniques,
molt
tècnics, totes elles.
Són de normativa urbanística, vull dir, no és de concepte de planejament, sinó de normativa molt tècnica de distàncies.
Sí, jo si em surto d'aquí, què he de comptar, no? Bàsicament.
Exacte, són temes molt de detall. I per tant, bueno, pues si s'han de corregir, es corregiran, però no afecten a, no afecten a lo que és el concepte del planejament en aquesta zona.
Perquè, i ara arribarem a l'hotel.
Ara que ho dius, ara que lliguem amb això del PPU i de la mobilitat, si no pot passar per la Junta de Govern del dilluns que ve, igual passa pel següent, o el dilluns que ve o l'altre, tenim previst aprovar la recepció d'una fase del PPU, dels carrers d'una fase, que permetrà obrir els carrers perquè puguin circular la gent que vulgui passar pel camí Capellans fins a la zona aquesta amb escoles, com és el Maria Osó, l'Agnès, el Vinyet, i cosa que estem, crec que serà bastant positiva de cara a que els nens puguin anar de forma més segura a l'escola. Igual a molts no els hi caldrà ni agafar l'autobús, llavors no hauran de donar una gran volta, hauran d'anar amb bicicleta, hi ha un carril bici que arribarà fins a les escoles. O sigui que no, t'ho dic perquè és una notícia que tard o d'hora haureu de donar, i si no es produeix el dilluns que ve serà l'altre, l'obertura del carrer de Camí Capellans.
És que us volíem preguntar precisament això. Aquestes obres han avançat molt ràpid, i ha cridat l'atenció, i de fet, doncs hi ha gent que circula per dintre perquè hi ha tanques,
sí,
que ja s'han obert.
És un problema, sí.
Això és un problema. Sí. Doncs això, quan està previst que, com a mínim, la part de mobilitat ja quedi oberta?
Pues mira, és el que t'estic dient. Estem fent el que és l'informe d'acceptació de la recepció dels carrers, i de seguida que passi per intervenció, per dir que no han d'informar. A vegades hi ha aquestes coses que es donen a un òrgan perquè digui que ell no ha d'informar, però s'ha de fer el tràmit.
Tràmit.
Un cop hagi passat això, pues podrem portar-ho per la Junta de Govern. Jo crec que ja serà, no crec que sigui per aquest dilluns, sinó per l'altre.
Per tant, hem d'entendre que el mes que ve, a molt tardar, ja es podran treure bona part de les tanques?
Sí, ja es podran obrir els carrers.
I per tant, doncs...
Les tanques dels carrers se podran obrir.
Sí, les tanques dels carrers perquè hi puguin circular els vehicles i puguin passar els vianants.
Sí.
Bàsicament
és
això, perquè les cases, bona part de les cases encara estan per fer.
Sí. I per aparcar també la gent, per aparcar.
Sí, aquí estem guanyant, no sé si ho heu comptat, però estem guanyant una mà de quilòmetres de carrers.
Bastant, sí, sí.
Són...
Sí, ara durant 5 anys ja hauran de fer el manteniment, la Junta de Manteniment, la Junta de Manteniment de la zona, i quan hagin passat aquests 5 anys, pues ja ho assumirà completament l'Ajuntament.
El recepcionament...
Haurem fet la recepció ara, dels carrers...
Però el manteniment encara el faran ells durant 5 anys.
Durant 5 anys el fan ells.
Per què?
Si es fa malbé, si es fa malbé un panot, si un fanal, doncs... el reposaran ells.
No sé com està, i ara amb la crisi de la Covid probablement la cosa s'ha aturat, però no sé com està la petició d'obres, la petició de fer cases en aquest gran sector, aquestes moltes hectàrees, perquè tot sencer gairebé s'acostava a les 100, l'únic que hem de treure un dels quadrats per entendre'ns, però bueno, estem parlant probablement de 60 o 70 hectàrees de terreny, que era el gran terreny que sempre s'havia dit que quedava Sitges. S'han entrat moltes peticions per construir en aquesta zona nova?
S'han anat entrant, sí. Sitges és un municipi que potser som una mica l'excepció de... Hi haurà algun altre municipi que també li haurà succeït, però Sitges és un municipi que és bastant... que crida bastant a la gent que té capacitat econòmica. És un municipi que molta gent li agradaria viure i que ja, per tant, fa que la gent que no ha patit tant la crisi i que té poder adquisitiu, i allà hi ha alguns habitatges que has de tenir molt bon poder adquisitiu per poder fer-te la casa allà, pues ha fet de que no s'hagi ressentit tant com altres municipis.
Per tant, peticions de llicències han continuat entrant.
Sí, sí, sí.
independentment de...
De llicències tant d'habitatges unifamiliars com de construir edificis, perquè la zona que ara s'obre, o sigui, la zona que fins al rugby, diguéssim, fins a l'antic camp de rugby, allà hi van habitatges unifamiliars, però a partir d'allà hi ha una part cap a baix, cap a la via, del rugby cap a baix, que van habitatges plurifamiliars i edificis. I edificis també s'han demanat llicències, quan se'ls concedeixi doncs podran començar a construir. No s'ha notat massa, segurament si no hagués hagut crisi econòmica o del Covid potser alguna més s'hagués donat segurament, però s'han seguit sol·licitant llicències.
I l'hotel? Hi ha hagut, i sobretot a les xarxes, hi ha hagut més d'una exclamació de la gent que veu un hotel molt gran al capdamunt de l'Avinguda Sofia.
Però això no és que ens haguem inventat res ara.
No, però li demanem al regidor, evidentment, li demanem al regidor una explicació de com ha anat la història d'aquest hotel.
Bueno, això, la història de l'hotel és la història de l'àmbit urbanístic i la història de la planificació urbanística de Sitges. Quan se va redactar el POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, l'any 2006, doncs va fixar una sèrie d'àmbits de creixement i desenvolupament del municipi amb uns paràmetres. I un d'ells era el PPUU. I quan se va desenvolupar i aprovar el PPU, que va ser justament després, que semblava com si hagués estat quasi empreses fet el POUM perquè pogués tirar endavant el PPU, però bueno, això només ho sap qui era en aquells anys, però un cop se va fer aprovar el PPU al cap de molt poquet, d'un any o dos, crec que devia ser el 2007, doncs se van establir quins eren els paràmetres urbanístics que s'aplicaven a l'àmbit. Llavors doncs, es va establir que aquesta parcel·la en què hi va l'hotel, que és ús no residencial, o sigui, no d'habitatge, sinó que es podia fer o un hotel o un edifici d'oficines o alguna mena de, que se'n diu la clau P20, que permet aquests usos, doncs aquesta parcel·la podia tenir una alçada de planta baixa més 5, més els badalots, i és el que s'ha fet, planta baixa més 5, més badalots. I, bueno, nosaltres...
Els badalots no seran una planta de més.
Bueno, és on van la maquinària, diguéssim, de l'ascensor, dels aires condicionats, etc.
El Terramar també...
És com un volum que té badalots, que se'n diuen badalots.
El Terramar també tenia una planta de badalots.
De badalots, val. Pues ara em pilles que no puc explicar res del Terramar.
No, li preguntem al Terramar. Li expliquem que el Terramar també té...
Té badalots.
Això.
Pues aquests badalots, pues, bueno, aquest edifici té això, planta baixa més i més badalots. El que sí que hem estat molt curosos i ens hem mirat en molt detall la llicència que van demanar. Després van demanar una modificació de la llicència. Un cop ja havien obtingut la llicència i llavors el que van fer va ser revocar-les la llicència. Per què? Perquè l'arquitecte municipal va detectar que hi havia canvis substancials dins la llicència, però no eren canvis de volumetria general, sinó que eren dins de l'edifici i algun tema, doncs, per exemple, de l'ET, la caseta transformadora de llum que ells necessiten tenir, que doncs, sí, tenia que estar al límit amb el carrer o integrada dins de l'edifici, etc. Són coses que no afectaven el que és el volum final, el número de plantes a tenir, però que sí que igualment, com que era substancial, els vam dir, escolta, no us donem la llicència, i a més ens heu de donar el projecte executiu, us donarem la llicència quan això estigui aclarit. Perquè ells van demanar una modificació de llicència, però bueno, però se'ls ha donat finalment i estan complint amb el que els dicte l'ordenament urbanístic per aquesta zona, per aquest àmbit. I hi haurà més edificis. L'únic que la resta d'edificis no poden tindre planta baixa més 5, no sé si són planta baixa més 3, la resta, els que són d'habitatge. Fins i tot l'Ajuntament allà, a baix, al cantó de la via, en farà uns edificis de protecció oficial, d'aquí molt poc començaran les obres, s'estan redactant el projecte, i també faran edificis de protecció oficial dins d'aquest àmbit, al PPU, doncs, davant al darrere de la Madriguera i també darrere de la hípica, com se diuen els catalans, no me recordo com es diu, la hípica.
Sí.
El català, bueno, ja és on vull dir. I seran edificis planta baixa més 3 i badalots, o sigui que és així. No, ara hem vist com feien els xalets, però hi ha unes parcel·les que es poden fer edificis, i en concret aquesta, que és la primera que ja han començat a fer edifici, és una que té la clau P20, que pot fer planta baixa més 5, justament aquesta, que és un... que no és residencial, no és d'habitatges. La gent diu que si ho hem permès, no ho hem permès, és que no, això es va permetre quan se va fer el POUM i el pla parcial urbanístic el 2006-2007, i ara no, el que no podem fer és denegar drets que tenen concedits els propietaris.
Contra el volum i l'alçada ja no es pot fer res. Mm. Contra l'estètica final de l'edifici es pot fer alguna cosa?
Bueno, nosaltres tenim una eina que hem creat fa molt poc, que això aquesta eina ha d'utilitzar-se abans de concedir llicències, i és una eina que es diu la Comissió Tècnica del Patrimoni Municipal i del Patrimoni Arquitectònic de Sitges, el Cotepas. És una eina que el que fa és vigilar qualsevol actuació que es vol fer sobre els edificis catalogats o els béns patrimonials catalogats amb el que se'n diu el PEPAC, el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic.
El famós catàleg.
El catàleg. Uh-huh. Però aquest catàleg també contempla arbres, contempla paisatges, contempla coves, contempla tots els elements que són catalogats i estan protegits per aquest catàleg. Llavors, qualsevol intervenció que es vol fer sobre aquests elements, pues si es creu que pot afectar-los, passen per aquesta comissió tècnica que ha d'informar perquè es pugui procedir a fer o informar negativament perquè no es faci aquesta intervenció. Però aquesta comissió tècnica també pot vigilar en edificacions noves quina estètica deixen al municipi, perquè també tracta el municipi com a un conjunt estètic.
Encara que no siguin considerats edificis patrimonials.
Sí, sí, sí. I se li pot demanar un informe.
Uh-huh. I aquest informe, si fa alguna consideració sobre, no sé, sobre el caràcter estètic, sobre...
Bueno, doncs pot arribar, nosaltres ens ajuden aquests informes per quan se doni la llicència, parlar amb el que ha sol·licitat la llicència i dir-li, escolta, tenim aquest informe, i estèticament el que tu ens estàs proposant trenca la línia de lo que és Sitges. Uh-huh. I per tant, escolta, mira de modificar la... Clar, hi han drets que no els hi podem, que no els podem informar favorablement, no, a un sol·licitant, sempre i quan compleixi la normativa, però sí que es pot treballar més.
És a dir, jo em poso en un cas extrem. Jo faig un edifici de 6 plantes, o 5, perquè em toca fer-lo, perquè puc fer-lo, i el vull pintar a topos. L'Ajuntament em pot dir que... Em pot suggerir que no ho faci, això ho he entès, però em pot dir que no ho puc fer?
Bueno, es podria... Jo crec que sí, que hi ha un catàleg també de... No? De l'estètica, dels colors, etcètera. Uh-huh. Si podria dir, escolta, això no toca aquí.
D'acord, és a dir, fins a quin punt és executiu que l'Ajuntament li digui amb un propietari que això no ho has de fer així? Uh-huh.
Clar, en unes zones com són el casc antic se podria fer segur.
Segur.
Uh-huh. A zones noves no ho tinc tan clar, però sí que faríem el possible perquè no ho fes. M'entens? Necessitaria el meu advocat.
No, sens dubte. És a dir, perquè i això és una qüestió que entenem que el regidor també s'ho ha plantejat. Uh-huh. Una cosa és el volum que ara estem veient, però només veiem l'esquelet, i una altra cosa és el resultat final, sí, quan hi posin l'envoltori.
Sí, sí, sí.
I amb determinats envoltoris, doncs clar, no és el mateix la Sagrada Família que...
Sí, però ja t'asseguro jo que la gent que vol vendre un pis no farà animalades,
sí.
Però si se li girés el cap amb algú, òbviament nosaltres vetllaríem perquè no es produïs...
No, però ja no parlo tant del pis com, per exemple, del cas de l'hotel, que hem quedat que probablement serà l'edifici més important que hi haurà en aquesta, sí, en aquesta zona, sí, que definirà també en certa mesura l'Skyline de Sitges, perquè vist des de mar, Sitges ara mateix veiem Terramar i veiem a Calípolis, a part de la punta, i ara veurem, darrere el Calípolis veurem això.
Clar, però és que això s'hagués tingut que plantejar potser en el seu moment, o quan se va fer el planejament, o si s'hagués volgut dir això no ha de poder passar, doncs no sé, fa 5 anys que hagués hagut una possibilitat d'un termini de tramitació, doncs revertir la situació, òbviament s'hagués tingut que pagar la disminució que tindria aquesta gent d'aprofitament de la seva parcel·la, se tindria que haver
rescabalat
sí. econòmicament als propietaris i revertir la situació urbanística de la parcel·la. Però això es tenia que haver fet amb temps i fa uns quants anys perquè ara ells no volguessin edificar. No?
Això sobre l'alçada i el volum, però sobre...
Ens costaria molts diners, tots
els sens dubte, sens dubte. Però això estem dient sobre l'alçada i el volum, però sobre el resultat final, sobre com quedi el bolet...
No poden fer urbanísticament també, ja no és normes, en quant a finestres, balcons... distàncies no poden fer qualsevol cosa urbanísticament.
Els balcons de l'hotel de l'Avinguda Sofia en són testimoni.
Sí, exacte.
No
s'han obert al final. Hi ha quedat unes jardineres però ja no són balcons.
D'acord. La qüestió és que l'Ajuntament podrà en certa mesura vetllar perquè el resultat del que en quedi d'allò que és tan gran i que ara mateix no sabem com és.
Bueno, això està amb el projecte.
L'heu vist, el projecte? Ai, ara, deixeu...
Bueno, jo no he vist el render. Si vols, has vist el render? El render no l'he vist. M'he informat, he parlat amb els arquitectes perquè m'he volgut preguntar quina situació estava. I m'han explicat...
Sí, més enllà que sigui legal, és visualment assumible...
Però és que visualment tindràs un edifici. O sigui, els sitgetans, què hem fet? Ens hem venut l'ànima al diable... un paisatge molt bonic que des de dalt de la carretera baixaves i veies el mar, doncs potser ara des dels que estiguin darrere d'aquest edifici, des de Santa Bàrbara,
veuran
un edifici que els hi tapa el mar. Per això som tots responsables del que s'ha fet amb Sitges. Hem volgut treure'n un profit econòmic, hem volgut que el poble creixés, que hi hagués més demografia, que ens hem venut les vinyes i ara no ens podem posar a plorar. Perquè això n'hem sigut tots conscients i durant molts anys ha sigut així. I tothom donava la benvinguda als diners. Clar, ara voler, després d'haver fet totes aquestes operacions, haver venut el terreny, haver generat una sèrie d'inversions i cobrat, dir no, ara vull que tot quedi igual, no sé, potser en el seu moment teníem que haver-nos revelat. És una llàstima, però Sitges és fruit dels nostres actes.
Sou conscient de que probablement esteu gestionant l'últim gran creixement de Sitges?
Espero. Bueno. Espero que no ens tornem tots bojos.
Anava a dir, no hi ha sectors de 100 hectàrees...
Bueno, es pot convertir sol en urbanitzable.
Sí, però ara mateix sobre el plan
no es pot. Com passa a Terramar.
Ja.
Però bueno, espero que no passi mai més. Aquí, a Sitges.
És a dir, ara
no... Aviat al contrari. El que nosaltres com a govern, la política que portem és fer la reversió més aviat.
Això costa com diners també, no?
No, com s'està fent, no, o tindre l'oportunitat de fer-ho, com se fa aquí a Montgavina, que s'està tramitant tota la part d'alta de Montgavina que pots urbanitzar i pots fer carrers, s'està convertint en sòl no urbanitzable, a canvi d'aquesta càrrega urbanística que hi ha dalt, passar-la a la part de baix.
Res, en 30 segons, perquè ja estem acabant, quan llegiu a les xarxes que la gent s'exclama, doncs, es preocupa per això, per aquest creixement i sobretot quan veu aquests...
Estem acabant, llàstima, sí. Volia explicar una cosa.
Ostres! Però... Sí. Llàstima. No. Podeu, va, 30 segons sí. Per explicar-ho, ràpid.
A veure, no, només que de cara més que real, als ciutadans que viuen per allà, sabeu que vam aprovar la nul·litat del projecte de l'aparcament de Pinsbens?
Sí.
Això comporta que hem fet un projecte per adequar la legalitat de la zona.
Sí.
El que farem en els propers dies és no permetre aparcar amb aquell aparcament.
Durant uns dies o...?
No, durant uns mesos, perquè tramitarem que convertir aquella zona en equipament i modificar la seva legalitat urbanística en quant a sòl urbanitzable a sòl urbanitzable i equipament, però mentre no passi això, durant uns mesos no podrem aparcar.
Doncs important notícia aquesta.
Sí.
Estima no haver-ho pogut desenvolupar una miqueta més.
Bueno, ja un altre dia en parlem.
Ja en parlem. Eduard Terrado, moltes gràcies.
Vale, d'acord.